Amb tots vosaltres una quinzena més.
Ens tornem a trobar a la sintonia de Ràdio Falset i en aquest primer programa d'estiu.
I ara ja es nota amb l'ambient i la calor. Això vol dir que l'estiu ja ha de veritat.
No cal dir que és per a nosaltres una satisfacció poder oferir-vos cada 15 dies aquest espai.
Un programa cultural que us intenta apropar en la mesura del possible tot el relacionat amb el món dels llibres i de la literatura.
Escolta'ns a la sintonia de Ràdio Falset i dins el programa La Finestra, que nosaltres obrim amb alegria de fresca necessària perquè aquest matí calorós de mes de juliol.
I per oferir-vos un munt de coses que us hem anat preparant aquesta darrera quinzena.
Com són un recull de notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
I també cada 15 dies tenim el recull de premis i concursos als quals podreu participar.
A continuació seguirem amb una recomanació molt personal i més aprofundida d'un llibre per a llegir.
I després, com cada setmana, passarem pel davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar quin llibre us pot interessar més.
Acabarem el programa d'avui, com sempre, amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries catalanes.
I no perdem més temps i, si us sembla, començarem amb els continguts que us hem preparat.
Les notícies.
A Guadalajara, en català. En un acte solemne i amb la presència d'una nodrida representació de la premsa i la cultura mexicanes, l'Institut Ramon Llull va presentar el programa d'activitats de la cultura catalana oferirà a la Fira del Llibre de Guadalajara. La cultura catalana, com a convidada d'honor de la Fira, presentarà un programa complex i extens i ho farà en català, en la llengua pròpia, com faria qualsevol altra cultura. Així es va aclarir ahir un dubte que s'havia generat en recents manifestacions de dirigents del Ramon Llull i dels editors catalans. La presentació conjunta per la premsa catalana i mexicana es va fer amb tota normalitat i amb traducció simultània, lògicament del català al castellà. I per si restava algun dubte, el cap d'àrea de promoció artística de l'Institut Ramon Llull, Javier Albertí, va aclarir: els participants en la fira tindran llibertat per expressar-se en català o castellà. En els actes hi haurà també traducció simultània. També ha quedat aclarit el malentès originat per una circular dels editors catalans als seus socis en què es donava preferència a la presència dels autors catalans en castellà. Representant la cultura catalana, hi haurà a Guadalajara uns 30 autors que escriuen en català, amb les seves obres en català i traduïdes, i 8 que ho fan en castellà, a més de 10 escriptors mexicans que han tingut alguna relació amb Catalunya.
Una vintena d'estants, una trentena d'autors, i van ser presents i 15 ponents també a les diverses taules rodones que es van convocar. Són, diguem-ne, els números que la primera Fira del Llibre i d'Autor Ebrencs va tenir a Móra d'Ebre el dia 19 de juny passat. Una fira organitzada amb l'objectiu de difondre la producció editorial de 5 comarques, la major part de les quals es troba a les mans de les associacions i entitats culturals. Així es va posar en evidència, com a mínim, en un dels debats en què es va analitzar el paper de l'associacionisme en la producció editorial de les comarques de l'Ebre. Una producció voluntarista i rigorosa, però que té el hàndicap de no traspassar, llevat en comptat d'excepcions, les fronteres locals i comarcals. La fira, com dèiem, va ser un èxit de participació de ponents i públic, malgrat que el temps inestable no va acompanyar massa. Organitzat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner i la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre i l'Ajuntament de la mateixa localitat, el certamen es va fer al Teatre Municipal de Llanterna, on es van convocar els debats i les presentacions de llibres. A l'exterior del teatre es van muntar els 20 estants on entitats, llibreries i editorials van divulgar i van vendre llibres. L'àmbit territorial de la fira va abastar les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Inca, Matarranya, Maestrat i Ports. El principal objectiu de la convocatòria de la fira era divulgar i promoure la producció editorial sorgida de les mateixes comarques de l'Ebre i també la que duen a terme editorials i entitats que no pertanyen a aquest àmbit cultural o territorial, però que també publiquen obres d'autors o de temàtiques ebrenques.
L'editorial madrilenya L'Esfera de los Libros desembarcarà en el mercat català amb la creació de l'Esfera dels Llibres, un nou segell en llengua catalana que traurà els primers títols a finals d'octubre d'aquest any. La nova editorial estarà consagrada a la no ficció i en concret a 5 grans eixos de publicació: pensament polític, biografies, història, actualitat i assaig. Aquests 5 àmbits són també els que potencia des de fa 3 anys la Casa Mare, l'Esfera de los Libros. El director editorial de l'Esfera dels Llibres serà Fèlix Riera, exmembre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i productor de cine i televisió. Riera ja va anunciar fa dies que plegava del CAC per passar a assumir noves responsabilitats en projectes vinculats a l'àmbit cultural. La persona que s'encarregarà de la realització i producció de la nova editorial serà Rosa Xufré. El nostre objectiu és oferir un nou espai de debat intel·lectual als escriptors que fins ara s'han dedicat sobretot al camp de la ficció, explica Fèlix Riera. La idea és apostar essencialment per obres originals en català, tot i que també pensen publicar traduccions. Així, un dels primers títols que sortiran al carrer seran les memòries de Winston Churchill.
La trobada d'escriptors del Pirineu s'obre a altres cultures i traslladarà també al País Basc. Aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la 11a trobada d'escriptors del Pirineu, en què per primera vegada han participat escriptors en llengua no catalana. 6 escriptors bascos, Itxaro Bordas, Aingeru Espalta, Gerardo Maculeta, Urzi Urrutio Cochea, Maite González i Iñaki Friera han acompanyat 6 autors en llengua catalana, que són Lluís Anton Baulenes, Pep Coll, Josep Lozano, Xavier Macià, Antoni Marí i Susana Rafart, durant un cap de setmana per impregnar-se de Pirineu i poder descriure un únic volum que citarà en 2 idiomes. Seguint la tradició dels viatgers romàntics del segle XIX, la trobada dona més pes a la visita i l'excursió que no als congressos i seminaris que s'han limitat a una sola sessió. En aquesta ocasió, els autors van pujar fins a la Vall de Boí per visitar el llac Llong, a peu i en tot terreny, acompanyats d'una guia, i el diumenge van seguir la ruta de les esglésies romàniques de la vall. Aquesta edició número 11 de la trobada d'escriptors del Pirineu, que va néixer l'any 94 a les Valls d'Àneu. Dos dels impulsors d'aquesta iniciativa, el professor Ferran Rella i l'editor Isidor Cònsul, expliquen que l'any vinent el certament tindrà lloc al País Basc i que s'ha organitzat per autors d'allà. S'inicia així el cicle Diàlegs, que busca posar en contacte totes les cultures que viuen al voltant d'aquesta serrada. El 2006 se celebraria el Pirineu Aragonès amb escriptors que escriuen en fable i el 2008 es trobarien autors catalans i occitans a la Vall d'Aran.
Homenatge de Lluís Llach a Miquel Martí Pol. Després de 8 anys, Lluís Llach va tornar a Porrera per presentar Poetes, realitzat després de la mort del seu amic. El cantant va fer un concert d'homenatge al poeta, a qui rebia sovint a la seva residència del Priorat i que era autor de les lletres de Porrera. L'homenatge també va incloure una vetllada literària amb la participació del professor Pere Farrés, l'actor Jordi Dauder i la consellera Montserrat Tura.
La consellera de Cultura, Caterina Mieres, parlant de català a Europa, diu que el compromís genèric que s'ha aconseguit a Europa és tan positiu com insuficient. El català, llengua parlada per més de 11 milions d'europeus, és més potent que altres llengües que han adquirit el rang d'oficial. Ens ha costat molt arribar fins aquí i hem d'estar sempre amatents. La consellera es referia a l'absència del català en la llista de llengües oficials de la Constitució Europea que els caps d'estat van acordar la setmana passada. Mieres va fer aquestes declaracions durant la presentació del llibre Homilies d'Organyà, que fa arribar en català modern el text literari més antic del país que es va trobar fins ara i datat al 1204, és a dir, que enguany fa el 800 anys. Durant el matí, Mieres va reunir amb l'alcalde d'Organyà, i qual va afirmar que la Generalitat està disposada a pagar les obres de rehabilitació de l'església de Santa Maria d'Organyà, que és on es van fer precisament les homilies.
L'Acadèmia Valenciana acorda el polèmic nom de la llengua. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua va decidir la creació d'una ponència adreçada a solucionar el problema que planteja l'onomàstica de la llengua, és a dir, la compatibilitat entre el nom oficial de l'idioma al País Valencià, valencià, i la seva pertanyença al català. En els últims mesos s'han proposat iniciatives que defensen la legalització del terme valencià-català als àmbits acadèmics. Aquesta suggerència ha sigut rebutjada ja per l'Institut d'Estudis Catalans, que vol que es mantingui la fórmula català. La ponència serà redactada per 4 acadèmics, 2 dels quals Rafael Alemany i Manel Pérez Saldanya, provenen de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pròxim a l'IEC. Els acadèmics presentaran al ple un estudi sobre el nom del sistema lingüístic català, una qüestió solventada en el preàmbul de la llei de creació amb un complex circumloqui que defèn la unitat lingüística. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua va insistir ahir que el terme valencià continuarà tenint validesa oficial.
La Defensa Agrària de la Selva del Camp ha lliurat aquesta setmana passada els premis de l'edició d'enguany del concurs literari que organitza. Per exemple, en aquest cas, el Premi Ventura Gasol de Poesia, dotat amb 500 euros, l'ha guanyat Daniel Nomen Recio de Barcelona pel recull anomenat Ofici Estrany. El Premi Joan Puig i Ferreter, dotat amb 300 euros, ha recaigut en la narració de Pare Músic, Fill Ballador, de Jaume Calatrayut Ventura, d'Altafulla. I el guardó Memorial Gravià el Xamar, que es concedeix a aquelles persones que han promocionat la llengua, la cultura, la nació catalana, s'ha concedit a Dolors Joan Pere. D'altra banda, també, dins d'aquests 33 premis de la Selva del Camp, hi ha el Premi Infantil Aureli Campmany, que ha estat per a Raquel Galofré, de Valls, i Alba Soler, de la Selva del Camp. I també han donat algun accèssit a les germanes Laura i Marina Anglès, també de la Selva del Camp.
El Consell Valencià de Cultura celebra el seu ple constituent. El Consell Valencià de Cultura, que és l'ens consultiu de la Generalitat Valenciana en matèria cultural, ha celebrat la seva sessió constituent després que les Corts Valencianes elegin el 24 de maig passat el catedràtic de Filosofia Anglesa de la Universitat de València i dramaturg Manuel Ángel Conejero, el pintor Lluís Prades i l'escultor Vicente Ferrero, a proposta del PP, i la professora d'Història de la Universitat de València, Isabel Morán, pel Partit Socialista Valencià, nous membres de la institució. Aquesta composició del Consell Valencià de Cultura s'ha retardat més del previst per les diferents convocatòries electorals. I la nova formació repeteixen els consellers a proposta del PP, Santiago Grisolia, que torna a ocupar la presidència, Enrique García Asensio, Juan Ferrando Bahía i Rosa Maria Rodríguez. També es mantenen els consellers a proposta del PSPB, Ramon Lapiedra, Manuel Sánchez, Guarner i Jesús Huguet, i la representant d'Esquerra Unida, Carmen Morenilla.
Edició 62 ha publicat l'últim llibre del Premi Nobel de Literatura de l'any 2003, el J.M. Kotzel, que es titula FOE. El llibre, elogiat per la crítica i entre altres escriptors per, també per Javier Marías, explica la història de Daniel Defoe, que rep la visita de Susan Barton, supervivent d'un naufragi del segle XVIII i queda retinguda durant uns quants mesos en una illa deserta. I fins aquí les notícies i ara passarem al recull de premis i concursos.
Aquest recull de premis i concursos amb un premi de poesia marinera és el Premi Margarita Wirsing i Bordàs.
Són poesies originals i inèdites d'ambient mariner.
La seva dotació és 500 euros i un trofeu.
Fins al dia 30 d'agost podeu presentar aquests treballs.
I per més informació, el Setmanari Àncora de Sant Feliu de Guíxols.
I ara un premi que no és literari, però és un premi prou interessant i prou important. És un premi de la Pau i es diu el Memorial Josep Vidal i Lletja 2004.
Ha de ser els requisits han de ser grups, campanyes, treballs i actuacions dedicats al foment de la pau, el desarmament, l'ecologia i la fraternitat universal.
Per aquest premi hi ha una dotació econòmica de 3.000 euros.
El termini s'acaba el 31 de juliol d'aquest any.
I per més informació es pot dirigir a l'associació Josep Vidal i Lletja, que està a la Rambla Nova 120 de Tarragona.
El següent premi és un premi de poesia, és el 41è Premi Amadeu Oller.
Són per a obres escrites en català de poetes inèdits i de que no tinguin més de 30 anys.
El termini per entregar aquestes obres... la dotació és l'edició d'aquesta obra.
I teniu temps fins al dia 20 de gener de l'any que ve.
Per més informació, al Centre Parroquial de Sant Medi, a Barcelona.
I ara un de fotografia. És el 38è concurs Aplec Baix Camp.
Han de ser obres sobre l'Aplec Baix Camp i, en general, sobre costums tradicionals dels països catalans.
720 euros i trofeus és la dotació econòmica d'aquest premi.
El termini s'acaba el 31 d'octubre d'aquest any.
I per més informació us podeu dirigir a la colla serenista Rosa de Reus, que està al carrer Galanyes número 10, primer pis de Reus, evidentment.
I seguim amb un premi de Generació del Coneixement, és el Premi Arquímedes.
Són treballs d'investigació i projectes d'enginyeria d'estudiants que durant el curs 2003-2004 hagin finalitzat o cursin estudis de segon cicle.
La dotació, 32.400 euros en premis i estades d'investigació a centres del CSIC.
Fins al dia 15 d'agost podeu presentar aquestes propostes.
I per més informació, la Direcció General d'Universitats, que el seu web és univ.msd.es.
I continuem ara un premi de poesia, és el 15è Premi Ramon Comas i Maduell.
És per reculls de poemes en general.
Que té, la dotació són 3.000 euros, un trofeu, la Musa de Tarragona i a més la publicació d'aquest llibre.
El termini s'acaba el 30 d'agost d'aquest any.
I per més informació, Òmnium Cultural de Tarragona us en donaran més informació.
El següent premi és de teatre d'humor, és el 6è Premi El Castell dels Tres Dragons.
Com us podeu imaginar, són obres de teatre d'humor i que tinguin dos actes.
La seva dotació, 608,88 euros.
El termini de presentació d'aquests treballs és el dia 28 de setembre d'enguany.
I per més informació, a la llibreria Casa Blava, Ocell de Paper, de Mollet del Vallès.
I a continuació, un premi de narrativa. El premi és l'Heurèdia.
Han de ser reculls de contes adreçats a infants de 7 a 13 anys i la seva extensió entre 56 i 100 fulls.
Hi ha 4.208 euros amb dotació econòmica i, a més, la possibilitat de publicar si el llibre és prou interessant.
El termini s'acaba el 30 d'agost d'aquest any.
Per més informació, al Centre de les Arts i les Lletres d'Escales d'Engordany. Com us podeu imaginar, això és Andorra.
I l'últim premi d'avui és el Premi Cristianisme i Cultura, és el Premi Fundació Joan Maragall 2004.
Són obres d'assaig o d'investigació sobre cristianisme i cultura, aspectes religiosos, humanístics, ètics i polítics.
La seva dotació és 6.000 euros.
Fins al dia 25 d'octubre podeu presentar aquests treballs.
I per més informació a la Fundació Joan Maragall de Barcelona.
Molt bé, doncs i fins aquí el recull de premis i concursos. A continuació us espera la nostra particular recomanació.
Avui la nostra particular recomanació és d'un llibre que es titula Pregunta-ho a Plató, el seu autor és el Lou Marinov i l'editorial Edicions Proa.
Bé, no ens és habitual recomanar un llibre com aquest, però a vegades et trobes atzars que et fan plantejar coses que no havies previst, però que també et fan el pes. I aquest és el cas de la recomanació especial d'avui. A més, si encara no n'hi ha prou, ara comença un temps de vacances, o per algú, o més de relax també, que ens dona també possibilitats de més temps lliure per a fer certes coses que potser, desgraciadament, no fem amb habitud. Com pot ser, per exemple, agafar un llibre, buscar una bona fresca i deixar-se anar.
Però el llibre d'avui és una cosa rara. Alguns en podrien dir llibres d'autoajuda, d'altres el titllaran de filosòfic i jo, si em permeteu, li diré de reflexió, que, com deia abans, l'estiu en pot ser una bona època.
Tard o d'hora, la vida ens planteja, o nosaltres les plantegem, preguntes fonamentals. Aquest llibre proposa les claus per fer ús de les grans idees dels principals filòsofs, des de l'antiguitat fins avui dia, i mostra de quina manera la filosofia ens pot canviar la vida transformant el malestar en benestar.
Pregunta-ho a Plató, Louis Marinov ens proposa l'objectiu de facilitar-nos la presa de decisions en la vida. Conscient que els éssers humans ens preguntem sobre el passat, el present i el futur, i necessitem donar sentit al que ens passa com al que no ens passa. En moments d'adversitat i desconcert encara ens fem més preguntes que habitualment. I tot i que, irònicament, les respostes que busquem amb més urgència són sovint les més difícils de trobar. Aquest llibre ens ofereix un apassionant recorregut pels grans filòsofs de la història amb la intenció de trobar totes les respostes, no solament amb l'ajuda teòrica, sinó també de la pràctica, ja que cada capítol conté exemples que il·lustren de quina manera els consells filosòfics poden ajudar a abordar aquestes preguntes.
A més, de cada capítol s'acaba amb uns exercicis filosòfics que poden permetre que cadascú construeixi la seva pròpia filosofia de la vida. Les preguntes que ens trobem al llarg del llibre, Pregunta-ho a Plató, són fruit de la selecció del mateix autor de les qüestions fonamentals a les quals ens enfrontem cada dia. Per exemple, cal sofrir? Ens guia la raó o la passió? Què és la passió? Què és l'amor? I tantes altres qüestions que ens fan d'aquest llibre una lectura indispensable per a tots, especialment pels que tenen ganes de respostes.
Després de la recomanació del llibre d'aquesta setmana, us convidem a passar per l'aparador de llibres que tenim preparat com cada programa.
On podeu trobar altres llibres i novetats editorials que tot seguit us mostrem en versió virtual des de les zones.
I que podreu trobar real i físicament a les llibreries i tot seguit ara us passem a comentar.
El primer llibre d'avui es titula Néstor Luján, entre el rostre i la màscara. L'autor és l'Enric Vila, l'editorial CETEC Angle Editorial. Enric Vila ha guanyat el segon premi d'idees d'assaig breu amb una obra que demostra que es pot fer assaig psicològic al voltant del món del periodisme. Vila analitza Néstor Luján entre el rostre i la màscara, com l'escriptor vinculat al destino va anar forjant un personatge que els protegís de la visió cultural del franquisme.
L'empresonament a Catalunya. L'autor, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. Editorial, Edicions de 1984. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona presenta un treball sobre les condicions de l'empresonament a Catalunya, centrat en els aspectes problemàtics i sobretot en els que generen situacions d'indefensió als empresonats o empresonades que vulneren els seus drets fonamentals.
L'antropòleg innocent és el títol del llibre que de Nigel Barley i Edicions 102 han publicat. L'any 1978, Nigel Barley, doctor en antropologia, va anar al Camerún per portar a terme la seva primera experiència de treball de camp antropològic i va estar a punt de ser l'última. Però va sobreviure i va escriure aquesta divertida crònica de la seva estada amb la tribu dels Donawoish. i amb la qual va conviure durant 2 anys per estudiar els seus costums i creences instal·lat en una cabana de fang.
L'heretgia, el seu autor és el Romain Sardou i d'editorial Rosa dels Vents, un thriller medieval ambientat a la França de finals del segle XIII. 3 cossos esquarterats baixen flotant pel riu dins a Draguant, una petita vila del comtat de Tolosa. El bisbe Jaquín envia uns homes riu amunt perquè investiguin els assassinats. Al cap de poc tornen amb una notícia estranya. Han trobat Hertelope, un poble que havia desaparegut dels registres parroquials feia anys.
De continuació, un altre llibre també d'antropologia. Els indis en vam convertir. Aquest és el títol del llibre i té 2 autors, el Samuel Ruiz i el Carles Torner, i que Edicions Pro ha publicat. Després de 40 anys de viure amb els indis maies, Samuel Ruiz reviu en la seva experiència com a bisbe de la diòcesi de Sant Cristóbal de les Cases testimonis d'excepció dels esdeveniments que han convulsat la regió durant anys, mediador entre el govern zapatista i el govern mexicà. La seva mirada ens apropa a la realitat d'un poble fustigat per la pobresa i sotmès al poder central de Mèxic.
Deixem acabar. Aquest és el títol de l'últim llibre de Care Santos i editorial La Columna és qui l'ha publicat. L'escriptora i periodista Care Santos, autora d'una 20ena de títols tant en català i castellà, recull en aquest llibre els testimonis de 9 generacions de dones que parlen de les seves relacions amb l'altre sexe i com han canviat les relacions de parella al llarg de les últimes generacions. Adolescents i àvies, mestresses de casa i executives, mares i filles, ara prenen la paraula i es criden al debat.
I una autora, i aquest llibre és d'una autora, és l'Anne-Marie Schwarzenbach, i es titula el llibre Muerte en Pèrsia, i editorial minúscula és qui l'ha publicat. L'Anne-Marie Schwarzenbach va ser amiga de Thomas Mann i dels seus fills, d'André Malraux i de Carson McCullers, que li van dedicar al llibre Reflexos en un llaurat. Anne-Marie Schwarzenbach, que va morir el 1942 i va néixer el 1908, és a dir, va morir amb 36 anys, no obstant, durant la seva vida va anar diverses vegades a Pèrsia, fascinada pel seu passat, els deserts, els jardins paradisíacs, les valls solitàries. I l'any 36 va escriure aquest diari, que avui us presentem, que es titula Mort en Pèrsia, que barreja l'autobiografia, la crònica de viatge i la ficció.
L'Anticrist, el seu autor és Friedrich Nietzsche i d'editorial Llibres de l'Índex. L'Anticrist va ser pensat per Nietzsche com el primer dels 4 llibres de què havia de constar l'obra Transvaloració de tots els valors, però va acabar ocupant el lloc d'aquest de manera íntegra. L'autor hi va voler afirmar la seva doctrina filosòfica. S'oposa a la bimil·lenària moral judeocristiana per crear una nova moral que restitueixi la relació original perduda entre l'home i la seva existència.
Bé, i a poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries de Catalunya.
Com ja sabeu, tenim 2 llistes de 10 llibres a cadascuna. Una llista de ficció, de llibres de ficció, i una altra llista de no ficció.
I si us sembla, comencem per la llista dels llibres de no ficció.
I, per exemple, en el lloc número 10 d'aquesta llista tenim un llibre que es titula Terra Lliure, l'escrit del Ricard Vilaregut, i Columna és qui l'ha publicat.
En el 9, Skinheads a Catalunya, de Carles Vinyes, i d'editorial La Columna.
A les número 8, Diari d'una àvia d'estiu, la Rosa Regàs l'ha escrit i Planeta l'ha publicat.
En el 7, Contra la fam, d'Arcadi Oliveres, i edita Angle Editorial.
En el lloc número 6, Ei, on s'ha ficat en el meu país? Aquesta pregunta també és el títol del llibre del Michael Moore, i que Empúries ha publicat.
En el 5, El regal de la comunicació, del Sebastià Serrano, i ara Llibres és qui ho publica.
En el lloc número 4, No sé si m'explico, aquest és el Buenafuente i altres autors guionistes, i que Columna ha publicat, i que ens explica doncs, els diàlegs, els monòlegs, vaja, que fa a televisió l'Andreu Buenafuente.
La bona sort, els seus autors, l'Àlex Rovira i el Fernando Trias de Bes, i és d'editorial Empresa Activa.
En el lloc número 2, La independència i la realitat. L'Héctor López Bofill, l'escrita i l'editorial Moll és qui l'ha publicat.
I en el número 1, un llibre que ja fa 12 setmanes que està, des de Sant Jordi aproximadament, que es diu Cuina per solters, de l'Ismael Prados, entre altres autors, i és d'editorial La Magrana.
I ara passem, si us sembla, a la llista de llibres de ficció, que són, diguem-ne, els que més de creació. I en el lloc número 10 tenim el llibre El moliner Udolaire, l'autor és l'Arto Pasalina, Edicions 62 és qui ha publicat aquest llibre.
El 9 hi ha Les 7 aromes del món, de l'Alfred Bosch, i edita Editorial Planeta.
En el lloc número 8, Justícia Uniforme, és el títol del llibre, Dona León l'autor, i l'edició 62 és qui l'ha publicat.
Al 7 tenim Ulisses, del James Joyce i Editorial Proa.
I és, està en primera setmana llista. Ja sabeu que l'últim programa vam parlar d'aquest llibre precisament perquè ara feia 100 anys de la, del dia que James Joyce va escriure Ulisses a la seva Irlanda natal. I després, al lloc número 6, resulta que tenim un llibre que fa 79 setmanes que està en aquesta llista. És un llibre absolutament d'èxit, recomanable també, per cert, que es diu L'ombra del vent. L'autor és el Carlos Ruiz Zafón i Editorial Planeta l'ha publicat, i us aconsello, que està en versió catalana i castellana, i us convido a llegir la catalana, evidentment.
En el 5 hi ha Les veus del Pàmano, del Jaume Cabré, i és d'Editorial Proa.
Un altre llibre superinteressant i que també té, diguem-ne, la seva gràcia en, aquesta, en aquest any que hem passat electoral, i potser ara potser en època de reflexió també val la pena, es titula Assaig sobre la lucidesa. L'autor és el José Saramago i edició 62 qui l'ha publicat.
El 3, T'estimo si he begut, de l'Empar Moliner i de l'editorial Quaderns Crema.
Un altre llibre que fa més d'un any que està en aquesta llista i encara està en el lloc número 2, vull dir, va pujant i baixant, però no es mou d'aquesta llista, fa 64 setmanes. Es titula La pell freda, l'Albert Sánchez Pinyol és el seu autor i La campana és l'editorial que l'ha publicat, i també és un llibre molt d'èxit, molt recomanable, i que sento que estan dient que faran una pel·lícula d'aquest llibre.
I el número 1, com la setmana passada, crec, és El codi de Vinci, de Dan Brown, i d'Editorial Empúries.
Doncs molt bé, fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui, El trasbarrat.
Tanquem aquest finestró literari que us hem ofert, però seguim tenint la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb esperit de servir als nostres oients.
Ens tornem a trobar, si no hi ha res de nou, d'aquí 15 dies.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i ja sabeu que si ens voleu ajudar a fer el programa...
Admetem suggeriments i aportacions de lectures per recomanar.
Ho podeu fer de diverses maneres, per exemple, a través dels telèfons de l'emissora o també de la web de falset.net.
I demà diumenge ens podreu tornar a sentir a partir de les 5 de la tarda.
Amb la repetició d'aquest espai i també de la finestra.
Tornem aviat, us esperem en la propera cita que tenim amb vosaltres.
Nosaltres estarem aquí en antena i a Sintonia Ràdio Falset d'aquí, segurament d'aquí 15 dies.
I no falteu en aquesta cita quinzenal amb els llibres i la literatura de la mà de l'Agustí Massip.
I de la Núria Bernàs.
I el control tècnic, la inestimable ajuda de l'Albert Pedrol.
Gràcies i adéu-siau.
Adéu-siau.